Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El govern ha retirat el decret llei de l'habitatge que s'havia de debatre i votar al ple del Parlament d'aquest dimecres perquè no té la seguretat de poder-lo aprovar. La portaveu Meritxell Budó ha explicat en roda de premsa aquest migdia a Palau, posterior al Consell Executiu, que el conseller de Territori, Damià Calvet, ha decidit treure aquest punt de l'ordre del dia del plenari. La portaveu també ha afegit que la voluntat de l'executiu és trobar el màxim consens i millorar tot el que sigui possible del decret llei per tal que els serrells que encara estan de tancar es puguin resoldre i poder tornar a tramitar la proposta. La podem escoltar.
El conseller Calvet ha anunciat, doncs, govern, doncs, que retirarem de l'ordre del dia aquest decret llei, tenint en compte, doncs, que en aquests moments, en uns moments en què estem en un cicle electoral intens, doncs probablement són moments en què s'està treballant més des de l'electoralisme que no pas pensant, doncs, en aquest sentit, en el bé comú, que seria, doncs, tenir un decret o tenir una llei o el que sigui que ens permeti d'alguna manera dotar de més habitatge de lloguer, de protecció oficial al nostre territori.
Ara anem fins a Palamós perquè el síndic de Greuges de Palamós, David Sagrera, denuncia la insuficient despesa pública en serveis socials i la manca d'habitatges d'emergència i de lloguer assequible. Ràdio Palamós, Carles Ribas, bona tarda.
Bona tarda. Per segon any consecutiu, el síndic de Greuges de Palamós alerta que les ferides que ha deixat la crisi econòmica encara estan obertes per molta gent. A la memòria que presentarà avui al ple de l'Ajuntament palamosí, David Sagrera reclama una major dotació de persones i recursos per atendre millor els usuaris i perquè els professionals dels serveis socials no estiguin tan pressionats.
Els serveis socials no donen l'abast, estan infradotats. S'ha de fer més inversió des de l'administració en els serveis socials, perquè els drames d'aquestes famílies són molt complexos i no es poden tramitar amb un pim-pam. Necessiten hores d'acompanyament, hores d'aprofundir en els seus problemes i de buscar-los solucions.
El síndic de Greuges de Palamós es mostra especialment crític amb els ajustos de plantilla de treballadors socials que ha posat en pràctica el Consell Comarcal del Baix Empordà i que han multiplicat per més de 2 el temps d'espera per tenir cita a serveis socials. Sagrera reclama també més recursos en matèria d'habitatge.
I a Tordera, al Maresme, els alumnes de primer d'ESO d'Elias Lluís Companys impulsen el projecte Hotel d'Insectes. Els hotels són estructures que serveixen de refugi a diverses espècies dins d'un context urbà. Ens ho explica en Lluís Sabater, Ràdio Tordera. Bona tarda.
Bona tarda. Amb diferents materials de construcció es dissenyen un conjunt d'habitacles amb l'objectiu de traure'n diferents grups d'insectes. La seva presència aporta un conjunt de beneficis de vital importància en els ecosistemes. No només potencien la biodiversitat, sinó que, a més, alguns dels insectes que els ocupen són grans polinitzadors de plantes. En parlava amb un dels professors de l'Institut Tordarenc, Àlex García.
Bé, l'Hotel d'Insectes és un projecte dels alumnes de primer d'ESO que estan realitzant per entendre la diversitat i la biodiversitat i cuidar-la, en certa manera, aquí a Tordera.
El projecte per professors de Ciència i Tecnologia de l'Institut Lluís Companys i els mateixos alumnes amb la coordinació de la Brigada Municipal.
I acabem aquest butlletí de les 6 parlant d'esports, i és que la Federació Catalana de Futbol impulsa el futbol català amateur. El president Joan Soteres va presentar ahir el pla per afavorir el pas de l'etapa juvenil amateur amb una injecció d'un 1 milió d'euros. I fins aquí les notícies. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I encetem la darrera hora de programa d'una jornada plujosa, grisa, que ha portat molta variabilitat meteorològica i que sembla que, com deien d'altra banda, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens portarà una nit plujosa i humida. Per tant, tingueu present aquells que tingueu que bellugar-vos pel país, haureu de portar paraigües, capelina, i vés a saber si alguna roba d'abric, tot i que les temperatures tampoc no són excessivament baixes. En tot cas, nosaltres fent-nos ressò de l'actualitat del dia, i avui volem d'alguna manera referenciar una qüestió de la qual ens n'hem parlat en algunes ocasions i que sembla que no es resol. Cristina.
Exacte, perquè segueix la polèmica per la gestió del menjador de l'escola Guillem de Montgrí, de Torroella de Montgrí. Des de l'AMPA, això sí, no han deixat de fer passos per aconseguir recuperar la concessió. Per saber les darreres novetats, en parlem amb el president de l'AMPA, en Jordi Masferrer.
Jordi, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda i gràcies per rebre'm.
No, a tu per explicar-nos una situació, no vull dir insòlita, però com pel cap baix curiosa. Per què encara no heu pogut recuperar el menjador si semblava que estava tot fet?
Aquesta pregunta la hauries de fer als polítics, no vull dir de per què no l'hem recuperada.
Vaja.
Però bueno, no sé, ja vols que t'expliqui, et faig una cronologia de tot o...
Bueno, explica'm quina visió en teniu o què en penseu vosaltres, quina és una mica el vostre ànima a hores d'ara.
Mira, nosaltres tenim la sensació de que se'ns estan torejant, diuen. O sigui, tant des del Consell Comarcal com des de la Generalitat van tirant pilotes cap a un costat, cap a un altre, i nosaltres ja hem arribat al punt que ja no ens creiem a ningú. Vale? O sigui, el més recent va ser que el mes de desembre nosaltres, l'Associació de Mares i Pares, vam anar al ple del Consell Comarcal per tal de poder parlar amb el senyor Català, que és el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, i dir que digués el que volia, perquè i consta en acte, ell va dir que si la Generalitat li demanava que ell tornaria la gestió del menjador escolar, perquè ell entén que la Generalitat és un òrgan superior i que si ell li demana doncs no tenia cap inconvenient. Nosaltres vam parlar amb la Generalitat, vam dir, oita, miri què diu aquest senyor. La Generalitat li va demanar per carta, va enviar una carta al Consell Comarcal com a l'Ajuntament de Torroella, dient-li que, sisplau, retornés la concessió. Ho va demanar i el senyor del Consell Comarcal doncs, va dir que no, que ell no la retornaria si no li obligaven. O sigui, va dir que volia que li derroguessin la concessió del menjador. Arribats a aquest punt, nosaltres vam continuar insistint amb la Generalitat i l'últim que sabem, que això ho sabem de paraula i no tenim res que puguem dir això és així, és que la Generalitat ha redactat un nou conveni pel Baix Empordà, en el qual ara fins ara hi havia 27 menjadors que depenien del càtering Vilanova. Doncs ha redactat un nou conveni que seran 26, i el 27 que hauria de ser el nostre, el Guillem de Montgrí, passarà un altre cop a mans de la Generalitat. O sigui, ho han fet de tal manera perquè suposo que cap dels dos se senti ferit, o no sé quina paraula utilitzar, i dir, doncs mira, ho fem així, ho redactem així, ho fem d'aquesta manera, i ara aquest conveni, en principi, segons la Generalitat, està en mans del Consell Comarcal que l'ha de signar. Llavors passaria que el Consell Comarcal es quedaria amb el que té ara, menys el menjador de Guillem Escolar, de la Guillem de Montgrí, que el tornaria a la Generalitat, i la Generalitat l'ha de tornar a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, que aquest, al seu temps, ha de fer una licitació per veure a qui li adjudica el menjador. I en aquesta licitació, doncs, evidentment, nosaltres ens hi presentaríem.
I per això, quan queda? Perquè, clar, són tot processos, com bé dius, encara no està res concretat, per tant, ja estem parlant de que aquest any les coses acabaran tal i com estan.
Aquest curs, ja, i nosaltres aquest curs ja hem assumit, per desgràcia nostra, que aquest curs ja no el tindrem al menjador. Llavors es tracta de cap al setembre poder-ho fer. Però tot i així, pel setembre anem molt justos de temps, perquè tota la burocràcia, fer una licitació i totes aquestes coses, té un recorregut llarg. Que no sabem ben bé el temps que és, però sabem que és llarg. I clar, nosaltres per això demanem... Per això avui vam decidir fer la roda de premsa i fer una petita convocatòria a la sortida de l'escola per mirar d'accelerar les coses, perquè no hi ha manera.
No ho sé, noi, no sé quin interès hi ha amb no facilitar-vos el retorn del menjador.
Econòmic, un interès econòmic.
Ja, no, sí, però bueno, hi ha una llei, una norma, no? Unes regles del joc. No ho sé, és com molt estrany tot.
Escolta, sí, és molt estrany, sí.
No desistiu, eh?
No, i tant que no, nosaltres no desistirem.
I no defalliu, Jordi. Escolta'm, estem en contacte, eh? Qualsevol novetat l'expliquem. I si es pot entendre, millor, perquè aquesta s'explica quan no s'entén.
Estem d'acord que és difícil d'entendre. Nosaltres que ja estem al dia a dia i és difícil per nosaltres, doncs imagino per qui no.
Gràcies, Jordi, que vagi molt bé, president.
A vosaltres, gràcies.
Fins després, a reveure. Doncs un exemple de bueno, com de vegades les coses es compliquen inexplicablement. Gràcies, Cristina, fins després.
Fins després.
A reveure.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30. 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs ha arribat l'hora de saber el preu del peix i ens n'anem avui cap a la comarca del Garraf. Ivan Fernández.
Doncs avui ens anem cap a la confraria de pescadors de Vilanova per parlar, per conèixer el preu del peix, i per això saludem el seu venedor, en Josep Egea. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Josep, com ha començat la setmana?
Força bé. Ens pensàvem que veníem, o que les previsions eren d'un temps força pitjor, de moment no s'ha confirmat, per lo que s'ha pogut pescar tranquil·lament, i tant ahir dilluns com avui dimarts, pues, al matí hi ha hagut força sardina i força seitó.
Per tant, el temps ha millorat respecte a la setmana passada, La setmana passada va ser una mica més complicat.
Sí, una mica més complicat, però tampoc una cosa allò, diguéssim, d'impedir la pesca,
Per tant, treballant amb normalitat des de la confraria, venim d'una setmana, com dèiem, força interessant pel que fa també a les captures, sobretot perquè torna el peix espasa després d'uns mesos.
Sí, han acabat l'aturada biològica i a partir de la setmana passada, de l'1 d'abril concretament, ja es pot tornar a pescar. No és la seva millor època, ara se n'agafa algun, pocs. El peix espasa, pues, les millors èpoques al centre de l'estiu, juliol, agost, setembre, però bueno, els primers ja són aquí i endavant.
És una espècie de temporades?
És una espècie de temporada, sí. És una espècie, et dic, pràcticament els mesos més d'estiu, i a més té forces, té 3 o 4 mesos en què no es pot pescar. O sigui, està molt regulat. Igual, no com la tonyina, però també està força regulat.
Molt bé, la gamba també. Josep, i el seitó torna a encapçalar la llista d'espècies més capturades.
Sí, el seitó s'ha tornat a posar per davant de la sardina i pel que portem ara aquesta setmana, aquests dos dies, continuarà sent així. A la gamba, força normal, força bé. Aquesta setmana potser sí que tindrem un petit retrocés, però no és pel temps, és perquè tenim dos barques de les que habitualment es dediquen a la pesca de la gamba que han tingut totes dues avaria. Tenen el motor avariat, una potser demà ja podrà tornar a pescar, l'altra encara en té per uns dies. I dues barques punteres dintre de les captures de gamba, pues, segurament notarem una baixada aquesta setmana, però per aquest accident.
En tot cas, pel que fa al preu del peix, Josep, com s'està venent?
Podríem dir que la més absoluta normalitat. Són preus mitjans molt normals per aquesta època, o sigui, per l'època i per la quantitat de peix que hi ha. Sí que és cert que tant la sardina com el seitó van aguantar aquesta milloria de l'altra setmana perquè altres bandes del país també s'acusaven molt més mal temps, i això evidentment fa que la cotització sigui no alta, però sí mitjana. I per lo de més, vull dir, força bé. El moll sí que ens ha baixat, és normal, perquè també l'1 d'abril les embarcacions tenen que respectar un nou fons. Tenen que pescar, no vull entrar ara en números, tenen que pescar una mica més allunyades de la costa i mantenir una mica més de profunditat que els mesos anteriors. El moll és un peix que està més a propet de la costa, per tant, també es nota que n'hi ha menys.
I, com sempre, Josep, la resta de la setmana, com es presenta? Demà es preveu un dia complicat, meteorològicament parlant.
Bueno, en principi podria ser, però ara per ara no. Vull dir, potser si hi ha menys peix, el que podríem dir en el peix blau és perquè en aquests dos dies que portem n'hi ha hagut molt, i a vegades això també fa que la gent surti a pescar i vulgui tornar abans, encara que n'hagi agafat menys, perquè el preu tampoc acompanya tant. O sigui, molt de peix també fa mal, això és evidentíssim, no? I llavors potser n'hi haurà menys, potser per això que retornaran a la base abans, més que pel mal temps que es preveu.
Doncs hem conegut el preu del peix des de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Josep Egea, el seu venedor, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins la propera, seguim parlant.
Fins la propera, bona tarda.
Bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Ens quedem amb aquestes dades per avui tenir clar per on ha anat el preu del peix. En aquest cas, a la confraria de Vilanova i la Geltrú.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. El Far, amb Josep Maria Cano.
El relleu generacional, en el cas de la cofradia de Tarragona, del barri del Serrallo, està sent molt complicat. De fet, en els darrers 20 anys s'han perdut el 70% de les barques, i de les que queden, que passin de pares a fills o que hi hagin joves que vulguin agafar aquest relleu a l'hora de sortir a feinejar, cada cop és més complicat. Avui volem posar el focus precisament en aquesta situació, Daniel.
Sí, perquè en comptes de parlar d'una tradició que es manté, la de l'arrelament pesquer en moltes famílies, justament parlem de quasi bé el contrari. I el problema no només és el Serrallo, també hi ha molts ports de la demarcació de Tarragona on les noves oportunitats laborals en el jovent han fet que hi hagi menys interès en la pesca, però també hi ha altres factors que influeixen en això. Doncs ho volem parlar, d'una banda, amb la secretària de la Confraria de Pescadors del Serrallo, la Rosa Sanz, i també, d'aquí uns instants, amb una de les embarcacions que encara continua amb aquest relleu generacional, no sé si per molt temps, com és l'embarcació de la Joana Sanz.
Doncs, si us sembla, comencem per la Rosa, la secretària. Rosa, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
I què està passant al Serrallo? O què ha passat al Serrallo?
En si, el Serrallo sol no. I Tarragona sol no té aquest problema generacional. Té molts de ports de Catalunya. A veure, abans de el que eren les barques de pesca eren molt familiars. El llum, una miqueta menys, perquè la tradició del llum és portar molta gent. Porten entre 10 i 11 homes, llavors costava més. Però les barques d'arrossegament era de pares, fills, nets... Vull dir, anava passant de generació en generació. Portem uns quants anys que això ho hem perdut. Mm. Molt, s'ha perdut molt. Portem gent de fora, encara són tradicionals perquè van germans, però veure famílies com l'avi, el pare i el net que estan a les barques, te puc dir que queda un 10%, si no queda menys.
Deixa'm preguntar-li al Pepito Sanz, que el tinc al telèfon. Pepito, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
És com explica la Rosa, no?, d'alguna manera. És a dir, això cada cop és més complicat.
Jo ja conec el problema com ara tots. O sigui, que tots ho vivim, aquest problema, tots el vivim. D'una manera o de l'altra, tots el vivim.
Expliquem una mica, perquè hem parlat que evidentment costa que el jovent s'enganxi amb el cas de l'embarcació Joana Sanz, on jo diria que l'avi, per tant, és en Pepito, però que és el seu fill i el seu net qui estan ara mateix a l'embarcació. Això no és l'exemple que passa en la resta d'embarcacions al port del Serrallo, sinó que és el cas excepcional, quan abans això era la norma general, no, Rosa, Pepito?
Sí, pràcticament sí. O sigui que alguns, com ara jo, diguéssim, hem aguantat la barca i així, doncs, perquè saps que al darrere et ve algú, que ve el relleu, diríem. Però, i aquest més que sap greu, o l'has vist cremat el seu dia, no m'entén? I allò que diuen mort el perro, s'acabó la ràbia. Perquè ara els que van, i en aquestes condicions que estan vivint, doncs sempre van rabiant. És la salut, pel que pugui passar o pel que està passant, que pel treball. Però, d'una manera o altra, han d'aguantar. I això és el que estem vivint.
Rosa, en aquest cas, el que dèiem, no? Que el cas de l'embarcació d'en Pepito és l'excepció que confirma la regla en què s'està perdent, no?, aquest relleu generacional.
Sí, s'està perdent, diguéssim, els mateixos pares, els avis, ells mateixos ja no els inciten a que vagin a la mar. Vull dir, el pare mateix se diu que estudi, que faci carrera i que s'olvida del que tenim aquí. Vull dir, estem en un problema que, vull dir, som una espècie en extinció. Vull dir, és que la primitja que tenim la majoria de ports pesquers són de 45 a 50 anys la mitja. Com sabeu tot, el pescador 56 anys, 57 ja es pot jubilar. Ja. Vull dir, no en tenim. Una, la problemàtica que està vivint ara en tot el que són les normatives europees, en tot el sector, que s'estan comparant amb l'Atlàntic, com si fossin flotes d'actura, quan són flotes d'artesanals, que per molt modernes que tu les veguis, aquestes flotes petites, segueixen sent artesanals. Sí, porten molt més mecanismes, més moderns, però són artesanals. I tot el que ve de la normativa europea està acabant en el patiment i no volen seguir.
És a dir, aquesta dificultat de relleu generacional ve marcat sobretot i bàsicament per, no tant per la duresa de la feina com per la poca rendibilitat del fet de ser pescador, perquè realment guanyar-se la vida és molt difícil?
A veure, guanyar la vida és molt difícil. Estem en un moment, vull dir, que costa molt. A veure, tenim preus molt bons, vull dir, a veure, un preu mig del peix, vull dir, a veure, està bé, però el preu s'ha estancat en el significat de que tenim molt de peix de fora que entra. Hi ha molta vessant de molts ports, vull dir, a veure, d'Àfrica, Sud-amèrica, llavors el preu costa que pugi. Guanyar molt bé la vida els hi costa al pescador. La jovent està acostumada que vol saber el que guanya cada mes, no com avui en dia encara que estem anant a la PAP. Vull dir, el pescador, com sabeu tots, seguim mantenint el sistema de la PAP. La PAP cobrem cada setmana, hi hagi peix, no hi hagi peix. Si no hem pogut sortir a la PAP perquè hi ha mal temps, doncs ells no cobren. Vull dir, a veure, aquest sistema en el segle XXI, vull dir, el pescador jove li costa tirar la PAP. Vol saber en què té i no té.
Entenc. Rosa, t'agraeixo molt aquest anàlisi que ens feies des de la cofradia del Serrallo. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure. Pepito, m'ha dolgut no perquè ho hagis dit, sinó perquè puguis tenir aquest sentiment que és una pena que no es cremés la barca. És aquelles coses que fa mal.
Sí, perquè saps el que passa? És que et donguin o que et trobis una cosa a les mans i que et trenquis les banyes per tirar el tir endavant i per altra banda te saps que rebran divinents a l'esquena. No m'entens?
Sí.
En canvi, si et treus-ho del davant, ja no et clavaran cap gabinet.
Ja.
Perquè que hagis de viure amb aquest martiri, bueno, pateixes més que si has de treballar.
Déu-n'hi-do.
No. Explicar-ho és difícil, però viure-ho encara més. I això és el que... Pateixo més jo ara aquí en terra que quan la barca està pescant.
Escolta'm, Pepito, t'agraeixo moltíssim que ens ho hagis explicat i tant de bo trobem la tecla perquè no tinguis aquest sentiment, d'acord?
Ojalà, sí, mort del perro s'acaba la ràbia, això sí que seria radical.
Gràcies.
Perquè hagis de viure aquest sentiment i que t'has d'allò, és que en qualsevol moment et poden, bueno, qualsevol cosa, moltes sobretot, que no els hi costa res i tira endavant.
Un petó ben fort, Pepito, que vagi bé, fins després.
Vale, gràcies.
Cuida't,
gràcies.
A reveure. Doncs és d'aquestes frases que, home, que dolen, no? I sobretot més el que la fa que el que la diu, perquè el que la sent total, però el que la fa, doncs, bueno, i tota una família i tota una nissaga dedicada al món de la pesca. Però no tot arreu passa això. I en llocs, el Delta de l'Ebre és un exemple de que passen coses diferents. Judit Castells.
Bé, en aquest cas nosaltres parlarem amb una persona que sí que ha continuat l'ofici de pescador com el seu pare i ho fa amb la seva barca, la barca Saragossa, i parlem de Roberto Hernández, pescador de Deltebre, que el tenim a l'altre costat del fil telefònic.
Roberto, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
En el cas del Delta de l'Ebre, sembla que l'arribada de noves generacions no ha estat tan dramàtica o no és tan costosa com en d'altres llocs de Tarragona i de Catalunya.
Bueno, ara actualment això ha canviat una mica. Diguéssim, jo ja fa 20 anys que estic a la mar i llavors sí, encara se pescava i tot això. Però ara ja fa un temps que la cosa fluixeja molt.
I això dificulta l'arribada de nous pescadors?
Bueno, si a cas, més que nous pescadors, de pares a fills, va tu ballar. Algun arriba de nou i així estem. Jo, de moment, he continuat, el que passa que també veig que s'està ficant molt, molt malament.
I, Roberto, en el teu cas, com és que vas decidir dedicar-te al mateix que es dedicava el teu pare?
Bueno, vaig sortir del col·le, no volia estudiar i mon pare tenia una barca junt en un soci. I va comprar la part i després vaig ficar, als 16 anys me vaig ficar jo i ja està, i he continuat, fins ara.
Perquè tu, Roberto, tens germans?
Jo tinc una germana i una filla, però la meva filla no vull que continuï. Vull dir, no.
D'acord, o sigui que no voldries que hi hagués una tercera generació que continués amb la barca?
No, No, trobo que no.
Déu-n'hi-do.
I per què?
Per quin motiu?
Per molt d'esforç, poca recompensa, i no ho sé, és un ofici molt dur, i no ho sé. De moment estic així una mica... Jo a lo millor sí que continuaré, de fet tinc la barca en venta, però de moment continuaré fins que la vendré.
Correcte, és a dir, que tu també plegues del sector. Si em deixes que et pregunti, per què no dona per viure o per què?
No és que no dona per viure, Sí que dona per viure. Lo que passa és que és un cúmul de coses. És molt d'esforç per a... Si la mateixa recompensa de tindre un treball... Sí que les coses estan molt malament per tots els oficis, però aquí tampoc dona com parar. I no saps el dia de demà lo que, si això continuarà millor, continuarà pitjor i...
I què faràs? I què faràs quan la venguis?
Pues no ho sé. De fet, la tinc en venda, però ara continuaré pescant fins que la vendré i després pues no ho sé.
Pues quan ho sàpigues, Roberto, ens ho expliques, vale?
Vale.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i coratge.
Vale. Vinga, adéu, gràcies.
A veure, molt bona tarda. Doncs què voleu que us digui? Durs testimonis, el que hem sentit ara en aquests minuts, de gent que deixa el món de la pesca segurament per tot una mica, per la duresa, però també pel que arriba des de fora, que no ajuda gens. Ho seguirem, evidentment, des del Far. Gairebé 2:15.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14 trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Minerals de col·lecció, bijuteria, bols tibetans, encens i espelmes, decoració, tot. Tot i tot ho trobaràs a Blau Artesania.
A Blau Artesania tenim experiència en mercats i fires. I ara ens trobaràs també a la botiga de l'Escala, al passatge Sant Briu, cantonada carrer Gerani. A Blau Artesania hi trobaràs tot el que necessites en minerals i bijuteria.
Blau Artesania, al passatge Sant Briu 6, número 21, a la cantonada amb el carrer Gerani a Riells, l'Escala. Segueix-nos a Facebook i a Instagram.
Dissabte 13 d'abril a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, música Biflats Man. Biflats és la primera català en fanfare amb so de cobla. Ritmes trepidants, un so genuí i nou, ideat exclusivament per a cobla. Dissabte 13 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i a liniespaiter.cat.
Creu-me. Que tu representes.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I arribem a aquell moment del programa dels dimarts que a mi tant m'agrada, que és el de la conversa tranquil·la i el del descobrir coses que de vegades tenim al davant i realment no sabem com funcionen. A l'apartat de Dones de Mar és un descobriment. Cada setmana descobrim coses noves, parlem amb dones que es relacionen al mar i que molt sovint ho fan des de diferents àmbits, des de, per exemple, el govern d'un vaixell fins al laboratori d'una universitat, doncs treballant cadascú en el seu àmbit per mirar de fer d'aquest sector doncs, un sector fort i emergent. I avui ens ho mirarem, i mai millor dit, des d'un altre àmbit, perquè si us digués, avui parlarem amb una biòloga marina, doncs diríeu, bueno, anem a veure què ens expliquen del fons del mar. Però és que explicarem alguna cosa del fons del mar, però explicarem allò que veiem del fons del mar. I és que més enllà de ser biòloga marina, al final la seva professió ha acabat sent la imatge, la fotografia i el vídeo en l'entorn marí, no només sota, sinó també en superfície. I avui és aquest un dels fils conductors dels quals, en el qual ens hi aturarem en aquesta hora del far. Us presento a la Laura Carrau, biòloga marina, però també ha fet comunicació i comunicació científica a la Universitat Pompeu Fabra. Què tal, Laura? Molt bona tarda, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Com estàs?
Molt bé, sí, sí.
Sí? Sempre vas amb la càmera o no?
No, quan estic de vacances, entre cometes, intento que no, perquè si no m'obsessiono amb que sempre veig a través d'un quadre i penso, ostres, això és una foto fantàstica, i no disfruto de l'entorn, no? I això, quan abans era fotògrafa aficionada, duia més la càmera en el meu temps lliure, i ara intento, no?
A l'inrevés del que fem tots,
i segur.
Comencem de vacances, no que n'agafem la càmera. Hi ha un apartat, una vessant de la teva feina que jo crec que s'ha d'explicar i que tots hem d'interpretar i posar en valor. I perquè tota la gent que ens escolta ho entengui, és a tots ens agrada seure un dia a la televisió, a casa, al sofà, posar la televisió, o bé anar al Museu Marítim de Barcelona, no? I veure aquesta exposició de fotografies que ara és protagonista, i veure aquestes imatges brutals, espectaculars, de regates com la World Race, per exemple, no? Quan els vaixells van i, bueno, doncs, topen contra les onades, o van de costat, o passen a tocar l'un de l'altre, o veus aquella imatge brutal de la tripulació anant d'un costat a l'altre mentre un tensa l'escot a l'altre, val? Porta el timó, etc etc. Però, clar, tot això ho ha d'agafar, tot això ho ha de filmar algú, ho ha de fotografiar algú, ho ha de captar algú. I normalment aquest algú ets tu. I darrere d'aquesta imatge hi ha tota una logística que moltes vegades ens oblidem. Si aquells tios corren, doncs la Laura corre més. I si aquells tios se la juguen, doncs la Laura se la juga encara més. Perquè si no te la jugues més i si no corres més, no arribes a fer la fotografia.
Això és cert.
Com es fa tot? O sigui, tu ets una temerària del mar, per tant.
Sí, bueno, a mi m'agrada molt l'adrenalina i suposo que he trobat la combinació perfecta, no?, d'estar al mar en aquests moments crítics que, això, no?, que no només és, bueno, vaig a fer una foto, sinó que has d'anar a buscar el primer, no?, que és el que al final la premsa vol. Jo a mi em contracten els clubs per poder anar a fer fotografies dels primers, bàsicament, clar, no? I llavors, clar, té un cert risc, però a mi m'agrada. Més risc de per mi, jo sempre pateixo més per l'equip, no?, que val molt més que jo.
Val.
I sí que és cert que la gent sempre, quan has de saltar de llanxa en llanxa o has de pujar en un vaixell per fer fotografies dins del vaixell, dins de l'acció, clar, la gent sempre em diu, no, Laura, no, t'ajudem, tal, no sé què. Dic, no, tu agafa'm l'equip, jo ja, si caic a l'aigua, m'és igual, no? Sempre fem aquesta conya de que l'equip val molt més que nosaltres. I sí, és molt adrenalínic, però a mi m'encanta. Sempre m'ha agradat molt el mar i em sento molt afortunada de poder fotografiar aquests moments únics. Mm-hmm. I sí, hi ha moments de tot. Hi ha moments, sobretot a la sortida, que hi ha, quan la flota està més atenta i més junta i hi ha més accidents, entre cometes, no? Que allà sempre això és intentar que no se't posi cap altre vaixell davant, no? Tu vas amb una llanxa, bueno, normalment el fotògraf...
Com es fa? Exacte. Clar, és a dir, sí. Ara estem en terra, no? I et diuen, vinga, Laura, anem a fer la fotografia de, doncs, la sortida d'una... Bueno, la sortida d'una regata encara és relativament... Però és igual, la sortida d'una regata.
Sí.
Tu què fas? T'agafes amb una lanxa, no?
Clar, sí, normalment hi ha una persona que et porta i llavors a mi m'agrada molt parlar sempre amb aquesta persona, perquè sempre dic que quan una fotografia surt bona també és gràcies a aquesta persona que ha aconseguit posar-te al lloc on tu li deies, no?, al lloc concret i que no... que molts cops també se la juguen, no? Perquè a vegades van, són llanxes que són molt grosses, pots tapar el vent de la, dels navegants, llavors a vegades se t'enfaden amb tu,
ah,
no?
D'acord,
i, i sí que és cert que, malgrat portem una bandera que posa premsa, ells al final els importa un pepino, no? Que,
i...
sí, ells les fotografies al final n'acaben tenint mils. Sí que després te la demanen, la fotografia, però clar, que tampoc els impedeixi la seva navegació. Això també ens passa molts cops quan intentem posar càmeres, les GoPro, aquestes que són càmeres d'acció en els vaixells, molts cops els vaixells que van primers et diuen, mira, no, jo no vull res, que hi hagi més pes, que se'n pugui enganxar l'escota o alguna cosa, jo no, no prefereixo no,
no, no
tornar. Sí, sí, de vegades això els... Sí, sí, els...
Però si pesen, què?
100, sí, bueno,
300 grams? 100 grams?
No, potser són excuses, no ho sé, però sí que és cert que és un element més a ells a tenir en compte, i de vegades també pot ser que en algun moment facin alguna trampa, que remin de més o tal, llavors tampoc els hi acaba d'agradar massa. Sí, normalment et deixen posar la càmera quan són previs o quan estan entrenant, o, però en regata, regata, i fins i tot també hi ha moltes, dins de les normes de la competició, sí, no només hi ha normes de, per ells per saber quina estratègia o quin recorregut faran, sinó també a nivell de mitjans. No?
Val, és a dir, que de vegades els obliga la pròpia, sí, la pròpia reglamentació a portar determinades càmeres o a portar determinats equips.
Sí, o si volen portar alguna cosa, han d'avisar el comitè i de dir, mira, nosaltres portarem aquest material, llavors sempre hi ha unes condicions de, val, doncs aquest material el podeu utilitzar, però sempre se diu la premsa perquè us agraïm que tingueu això. O en el cas de la Barcelona World Race, per exemple, clar, com que és una regata, no?, pels qui no ho sàpiguen, és una regata a vela, a dos, durant la volta, que fan la volta al món, amb uns 90-100 dies, segons a cada vaixell, i és, bueno, són, no hi ha parades, no? Llavors, clar, per poder nosaltres tenir material i poder mantenir una miqueta la gent a l'expectativa de què està passant, necessitem imatges, no? Però és molt difícil tenir imatges quan potser es passen 15 dies o un mes baixant per l'Atlàntic.
Sí.
Llavors, allà sí que els obligàvem a que ens donessin, doncs, uns 2 minuts diaris de material perquè nosaltres a terra poguéssim jugar amb això i fer notícies.
Que s'ho filmaven ells.
S'ho filmaven ells, sí, nosaltres... Prèviament a la Barcelona World Race ja vam gravar tots els vaixells, nosaltres entravem dins els vaixells, els gravàvem com feien les maniobres i tot, però sí que és cert que, clar, les imatges que pots tenir aquí al Mediterrani no són les mateixes que pots tenir a l'Antàrtida, de vegades trobant un iceberg, de vegades hi havia coses tan boniques, no?, a nivell d'imatge, que si t'ho explicaven no era el mateix que no veure-ho, no?, i ho vivies. I d'aquesta manera això, doncs, els dèiem que havien d'enviar-nos imatges, no?
Tu viatjaves, en algun moment de la regata, viatjaves fins a on estaven els vaixells, al mig de l'oceà, o al mig d'un mar, o al mig d'on sigui, i t'hi deixes... Ara jo m'he muntat una pel·lícula, eh? Jo a l'helicòpter, tu baixant... Això s'ha produït o no?
Clar, això pensa que... jo vaig estar a la Barcelona World Race al seu inici, el 2007. D'acord. Després hi ha hagut dues edicions més, que jo ja no hi vaig ser. Clar, el 2007 encara hi havia cintes, bueno, era la transició aquella de l'analògic al digital, i ara penso com ens ho fèiem i era una bogeria. Però llavors normalment el que fèiem era contractar equips a les diferents... per exemple, a Cape Town hi havia... persones, els navegants, malgrat era una regata que no podien parar a no ser que tinguessin una emergència, sí que els feien passar per unes portes que quedaven prop de terra.
Val.
Llavors, d'aquesta manera, els equips de cada continent, com si diguéssim, podien estar allà i amb helicòpter els filmaven, llavors així també ens enviaven contingut. Del que sí que viatjava, clar, llavors jo a la Barcelona World Race en si no podia marxar perquè jo coordinava com l'equip de terra, com si diguéssim. El que sí que he viatjat és que la FNOP, que és l'organització que porta la Barcelona World Race, no només organitza la Barcelona World Race, sinó que ha anat organitzant diferents regates. Com la Volta a Espanya, per exemple, a vela.
Sí.
Llavors aquí sí que anàvem tots els equips de foto i vídeo i fèiem la volta amb ells. Clar, ells anaven per mar, nosaltres un tros per mar i l'altre per terra, intentàvem anar, arribar abans que ells per poder fer l'arribada, que això també de vegades era complicat, poder arribar per terra abans que per mar. I després també s'organitzava la New York-Barcelona, que volien fer el rècord de New York a Barcelona. Aviam, eren dos vaixells, aviam quin arribava abans. Llavors aquí sí que vam estar, doncs, un mes ben bo a Nova York per organitzar tota la logística, perquè sí que al final la sortida és un dia, una hora, però tota la logística que hi ha darrere per aconseguir això és molt gran.
Aquella imatge de la sortida, de la línia, del no sé què, de com estan... Bueno, com van preparant-se, no, per sortir, això deu ser, i un moment de tensió brutal, aquell, no?
Aquí hi ha molta tensió, i aquí també, clar, jo molts cops m'encantaria poder sortir, fer la fotografia des del comitè, no? Que el comitè és qui té millor visibilitat, perquè és qui hi ha, és entre el comitè i una boia que han de passar els vaixells, no? I aquella imatge és molt bonica, perquè de vegades, clar, que la teva llanxa no, tampoc pots entrar molt dins del camp de regates, perquè si et viren els molestes i has de marxar volant. I llavors pateix l'equip, pateixes tu, pateix qui et porta, i és una miqueta caos. Però bueno, normalment ja intentem portar unes òptiques prou grosses, i un tele bastant gros, perquè això no passi, no?
Estem en un entorn absolutament hostil, no, perquè l'entorn marí és hostil, és contrari a la nostra genètica, per entendre'ns, no? I a més de tot això, estem intentant prendre imatges d'una gent que el que menys interessa en aquell moment és la imatge que tu li puguis prendre, i que a més intenta anar el més ràpid possible. Com es combina tot això? I a més damunt d'una superfície que és absolutament inestable, que és com és la d'una llanxa, que ara pot estar aquí, com ara pot estar allà, ara caboteja i ara no hi ha manera de tenir-la quieta. Com combines tot això? És a dir, suposo que en base de molta experiència i de molta imatge, o com es fa?
Sí que és cert que al començament, quan vaig començar el 2007 amb la Barcelona World Race, jo me recordo que gravava molt, feia moltes fotos, perquè era com, clar, mai saps si aquesta serà la imatge o no. Jo sabia de vela perquè havia navegat, però clar, no sé, dius, ostres, potser aquesta virada no és la correcta, no ho sé. I ara, com més passen els anys, menys imatges faig i més concretes les faig. Sí que és cert que suposo que he anat aprenent una miqueta on hi ha l'acció, on és el millor punt on posar-te per treure una bona fotografia. I també després, clar, pensa que nosaltres hi ha la regata, però jo he d'arribar a terra, i quan arribo a terra he de seleccionar les fotografies, mirar quines són les classificacions, no?, de qui va primer, qui va segon i tot, per poder enviar als mitjans les fotografies que t'estan demanant, no?
Va.
Llavors sí que tenim una part, l'adrenalina està al mar, però també hi és a terra, de ara no em molesteu, sisplau, malgrat estigui l'ordinador i sembla que no estigui fent res, estic seleccionant i editant les fotos. Llavors, amb els anys, clar, vas veient que com menys fotografies fas, millor, no? Hi ha molts fotògrafs que tiren amb ràfaga al mar per tenir tota l'acció de la persona com vira, no? Jo mai tiro amb ràfaga.
Fas una i és
sí,
la
foto. Sí, intento que sigui, perquè jo ja sé quan venen les onades, quan xocarà amb el casco, quan viraran, quan tiraran l'escota, quan faran la força. Llavors, gairebé el 80% dels cops l'encerto. I m'és molt més fàcil, perquè després si tires amb ràfaga, això acabes tenint una quantitat de fotografies que, si és per una revista que et diuen, mira, d'aquí un mes porta'm les fotografies,
vale,
no?
Tens temps
d'editar, de tal... No, nosaltres anem no amb la mateixa velocitat que els navegants, però sí que també és un rally, no?
Per tant, la fotografia que fas a la una del migdia la tens publicada a les 3 de la tarda, a les 4 de la tarda, i ja està. Aquella fotografia ja està feta.
Sí, jo sempre als clubs, sempre els hi comento que des de que arribo a terra, que em donin 2 hores per poder entregar el material. I dic des de que arribo a terra perquè molts cops, clar, no sempre hi ha una llanxa disponible només pel fotògraf,
clar,
no? O pels de premsa. De vegades et posen amb una llanxa que és el balisador, que ha d'estar traient boies, que... Llavors, clar, jo dic, aviam, jo, fins que no em deixeu a terra, jo aquí el temps no va enrere.
El temps no compta.
Sí, perquè si no sí que és cert que és un estrès, i jo també suposo que la gent, clar, veu una fotografia però no sap la feina que hi ha darrere d'aquesta fotografia, no?
Parlàvem de l'equip, que me l'has anomenat dient que té més valor que tu, que no és cert, però bueno, és igual. Equip es pot comprar, tu no. Quin equip portes?
Clar, jo no és que tingui un equip meravellós, però em va suficient bé.
Sí, és l'equip.
És l'equip. Intento... Bueno, sempre vaig amb una Canon. Llavors,
de fotografia,
Sí, de fotografia. Això, estic parlant de foto,
Vale.
De vídeo vaig amb una Sony, però tot això també ha anat evolucionant molt. Llavors, abans duíem... Clar, pensa que en el mar no pots portar un trípode que t'estabilitzi la imatge,
clar,
no? Perquè
el
trípode són les teves cames i la teva capacitat d'intuir d'on ve la onada i amortiguar-te, no? Som una mica, les cames es transformen en
molles,
no? Que van així... llavors, clar, en fotografia sí que tinc una Canon, amb una òptica d'una 100-300, que tampoc és gran cosa, però... també tirem amb prou qualitat com perquè després tu puguis ampliar una miqueta la imatge si et cal. Després també porto un angular de 24-70, que aquest em serveix per les sortides o quan hi ha molta flota o vols allò que es vegi que hi ha molta quantitat de vaixells. Sí. I després, més que l'equip, l'important és com protegeixes l'equip, no? Perquè... Mm-hmm.
Portes fundes a cap...
Sí,
no? Càpsules de plàstic, no? Per
bueno, no cal. La carcassa aquesta... la carcassa aquesta es posa més quan vols fer fotografia o subaquàtica o d'aquelles que de vegades es veu al vaixell i hi ha una onada i la quilla,
sí,
no? Jo normalment no utilitzo això perquè això és molt més d'estètica, potser, però a nivell de premsa els interessa tenir la foto del guanyador i fent l'acció concreta, no? Mm. I amb aquestes carcasses has de donar una òptica que és molt angular, llavors és diferent. Va. En competició no te la pots jugar, no pots anar d'artista, has d'anar al que t'interessa.
A pinyó, a la feina.
Sí.
I com la protegeixes? Amb...
Clar, llavors portem, venen unes fundes que llavors tu protegeixes l'òptica i la càmera, llavors tu t'has de posar com dintre de la funda. Tu sempre ets l'últim. Jo em mullo per tot arreu, però a mi ja et dic, més igual. Mentre pugui veure bé amb el visor i pugui disparar bé, la resta...
Ja està fet.
Sí, cap problema. El que sí que fem és, quan tornem a terra, una cosa superimportant és agafar tot el teu equip, passar-lo amb aigua dolça i netejar-lo bé i secar-lo bé, perquè, clar, l'aigua de mar és molt corrosiva.
Per tant, és una feina diària d'anar netejant l'equip cada cop que toques terra, cada cop que has fet la fotografia. Te l'has jugat alguna vegada? És a dir, has vist alguna vegada, un cop ja feta l'acció, saltant amb un barco o una regada, o passant a prop de dos que s'estan... que has dit...
Doncs...
No sé si la fotografia s'ho valia.
Tota fotografia s'ho val.
Ja, això sí, la frase ha estat...
Jo crec,
No, no, la frase ha estat molt desafortunada, però jo que t'ho digues, hòstia, aquí sí que me l'he jugat.
Sí, mira, curiosament, on els cops on he pogut tenir més accidents o he pensat, ostres, aquí em mato, ha estat més de moll a la llanxa,
sí?
O sigui, de terra a mar. Perquè són moments que, clar, cada cop vas amb una llanxa diferent que no coneixes, no saps qui la porta, qui no, i llavors sí que de vegades, doncs això, baixes pensant que la llanxa està inflada i està super desinflada, llavors rebotes, no?, i patines. O està mullada i no ho has vist i patines. Vull dir, són més aquests... O potser és perquè vaig menys atenta i el mar sé que pot ser més perillós i llavors tinc els ulls més oberts. No ho sé, sí que més d'un cop m'ha entrat aigua a l'òptica i també s'han anat... En un altre ens vam quedar sense gasolina a mitja regata, llavors ens van haver de socórrer, com si diguéssim. I sí, més d'un cop, això, saltant d'un vaixell a l'altre, doncs m'han hagut d'agafar allò... perquè, sí, queia. Però normalment està molt més controlat. O sigui, no... Ja et dic, jo recordo una frase de quan vaig entrevistar l'Anna Corbella, que és una de les nostres grans navegants, no? que va fer la Barcelona World Race, que li vaig dir, ostres, Anna, no tens por de fer una regata en solitari? Estàs sola al mar? I em diu, no, Laura, jo no sé com vosaltres no teniu por conduint un cotxe, no? Aquí.
Vale.
I em va fer pensar molt, i és veritat, o sigui, els navegants tenen un caràcter així solitari i tot, però en veritat, ells controlen el que passa, coneixen el mar, sí que poden passar moltes coses, per tant, també són prudents, però alhora, aquí ens poden passar a terra, poden passar molts més accidents, no?, que
de fet,
que
passen molts més accidents que no passa mar,
segur.
I en canvi no deixem d'agafar el cotxe cada vegada que podem, no?
És
una cosa curiosa. Per tant, hem donat una imatge molt estressant del mar, eh? És una imatge radicalment diferent a la que sovint solem donar, no? Aquesta imatge de navegar, la vela, l'aire, el guà... No, aquí un que passa, l'altre que talla, la barca que va, jo que tinc que agafar, jo que salto... Una imatge molt, molt diferent. Però no només t'has dedicat a fer imatge de fotografia esportiva o imatge esportiva, sinó que hi ha un projecte... Ara us explicarà ella, que l'explica molt millor que jo, que és molt xulo, que consistia en posar càmeres als animals marins per veure realment allò que veuen ells, no? Això era pel National Geographic?
Sí, això va ser molt xulo i molta sort de poder anar per allà. Estava estudiant el màster de comunicació científica de la Pompeu i allà va haver-hi un professor que era el Greg Marshall, que ell també era biòleg marí. Llavors, clar, jo, som... Bueno, en aquell moment potser érem relativament poc i que fent comunicació encara menys, no? I va haver-hi molt de feeling entre ell i jo, tal. Jo suposo que estava molt emocionada perquè ell era un biòleg marí treballant a National Geographic, no? Que és com dir, ostres, això és com un somni, es pot fer, es pot fer, no? I jo era molt jove encara i molt innocent, suposo, i no sé, res, la qüestió. Que ell em va dir, ostres, Laura, doncs jo et convido al meu equip i que coneguis el nostre projecte i tal. I vaig dir, home, doncs jo, i tant, faré el que pugui. I sí, em van donar una beca per poder estar un any amb el seu equip. I ells tenien un programa de televisió que es diu Critter Cam, que Critter és bitxo i Cam és la càmera, no? Llavors ell va tenir aquesta idea. Un dia fent immersió va veure un tauró amb una rèmora enganxada. Que això, bueno, la rèmora és un peix que utilitza altres animals, normalment més grans, per desplaçar-se. Llavors té la boca com una ventosa, que se li enganxa el llom, al tauró li va bé, o a la tortuga o a la balena li va bé perquè li neteja de paràsits, i a la rèmora li va molt bé perquè menja aquests paràsits i la transporta sense cost energètic zero, no? Mm. Llavors ell va aparèixer i va dir, ostres, que interessant deu ser la mirada d'una rèmora, perquè el tauró, en veritat, no canvia el seu comportament, no? Clar. I nosaltres estem aquí sota, gravant sempre animals que seguríssim i evidentment, i se sap, que el comportament humà, el fet de que nosaltres siguem allà presents, els animals es comporten diferent, no? També passa quan jo entrevisto o faig fotografies a les persones, sí, vull dir, canvien completament la seva actitud. I llavors, amb això va dir, ostres, hauríem de muntar un tipus de càmera que es pogués enganxar als animals i que després, amb algun sistema, es desenganxessin i nosaltres recuperar aquest material, no? Llavors, aquest material serviria, evidentment, per fer un programa de televisió a l'americana, de show total.
Absolutament.
Sí, sí, però pels investigadors els era molt interessant també per conèixer el comportament d'alguns animals que els era molt difícil arribar, i més el que tu deies, no? Que el medi marí és molt sí. difícil d'accedir-hi, no? I sí, sí, va trobar un equip d'enginyers que els hi van fer unes càmeres que eren càmeres diferents segons el tipus d'animal, no? Recordo que un pingüí li portaven com una motxilleta del col·le, allò de P3, doncs duien una motxilla, després pels taurons hi havia com una pinça que se'ls enganxava a l'aleta dorsal, a les balenes hi havia com una ventosa que els hi enganxaven, i llavors això, en aquell moment eren cintes.
Sí, mare
de Déu. Sí, sí, ara seria tot molt més en directe, però vaja. I clar, perquè estic parlant del 2004-2005, quan vaig anar allà.
I
llavors, quan la càmera ja havia acabat de gravar i la bateria s'acabava, hi havia un sistema químic que desenganxava la càmera i surava. Llavors, ells la recuperaven amb...
amb helicòpter o amb el que fos.
Sí, bueno, amb la senyal, llavors l'anava a buscar amb una llanxa o amb helicòpter o amb el que fos. Llavors aquell material l'utilitzaven per fer també el programa, no? Llavors tenien un 2-in-1 molt interessant. Va ser molt guai, el que passa que és això, que jo no em vaig moure de les oficines de Washington i clar, jo m'encarregava de coordinar una miqueta doncs, els equips, de buscar sobretot l'arxiu d'algunes... de les coses que ja tenien ells, i d'ajudar els biòlegs a escriure els guions, no? Però ja et dic que estava visionant imatges de Hawaii, bueno, de tot arreu del món, però jo des de l'oficina de Washington, però bueno...
I realment el comportament és molt diferent, és a dir, tu que has pogut veure-ho, els animals es comporten diferent quan et veuen en tu amb la càmera, bueno, tu o qui sigui, és a dir, amb un submarinista filmant-los, que quan porta la càmera i no ho saben i van fer la seva vida?
Totalment, a no ser aviam que te'n vagis a les Illes Medes, que els meros estan acostumats a que els hi donguin salsitxes, no? I tant. Primer, els animals fugen, vull dir, això no cal ser ni fotògraf ni res, ni, vull dir, només que facis snorkel pel que queda de la Costa Brava de peixos, ja ho veus, això, no? Que a la que baixes una miqueta ja se'n van els peixos, els animals. I després d'això, ens passa també a nosaltres, no? Que quan estem amb algú que, no? També canviem una mica del comportament. Vull dir que sí. De fet, també, quan vaig estar a Lisboa acabant la carrera de Biologia Marina, també vaig estar en un projecte de fauna portuguesa, sí. I fèiem el mateix, per poder tenir imatges. Perquè molts cops ens passa això, que no tenim imatges. Hi ha molta gent que diu, ostres, però no se sap ben bé què menja un tauró, no? O què menja tal. Doncs també això servia no només pel comportament, sinó com s'organitzen entre ells, els pingüins, no? Si actuen en comunitat o no, de què s'alimenten concretament, quin pot ser el seu depredador... Clar, o sigui, això és interessant, no? I el que et deia de Portugal, que també nosaltres per poder veure una guineu vam haver una gavina morta davant d'un cau, sí, que teníem observat de la guineu. Vam posar unes càmeres, amb un quad ens en vam anar com a 2 quilòmetres lluny, vigilant que, ostres, com ens robin les càmeres, fliparem, però bueno, és el risc que té també, no? Per poder tenir això, vam estar gravant 3 hores i vam tenir 5 minuts de guineu que sortia del cau, mirava què hi havia allà i tornava a entrar, no? Llavors, clar, de vegades per aconseguir imatges bones, de saber com es comporta una guineu amb una presa, en aquest cas ja estava morta, ho has de fer d'aquesta manera, no?
M'agrada perquè ho expliques tot com una aventura. És com si realment l'aventura no fos el que tu captes, sinó l'aventura és realment el que tu fas per captar allò que fan els altres, no? Això de la guineu és un exemple. En realitat es pot viure tot com una aventura, no? Es viu tot amb una tensió i una entrega increïble, almenys això és el que transmets.
Clar, jo estic molt contenta de com m'ha anat tot i com he arribat fins aquí, la veritat, i bueno, i espero que segueixin havent-hi projectes així d'interessants. Sí, jo intento viure la vida ja no només amb la meva professió, no? La meva vida com una aventura, evidentment sempre hi ha riscos i hi ha derrotes, però això a tot arreu, de vegades també penso, ostres, aquesta foto és fantàstica, ja veuràs quan arribi a terra i està borrosa, o hi ha taques d'aigua, i dius, això no serveix de res, no? Però bueno, no sé, sí, sempre, suposo que la part d'aventura és més com la part de... Tot són possibilitats, no? Dins del món de la fotografia o del vídeo és poder estar en el moment ideal, en el lloc ideal, no? Que molts cops t'hi has col·locat tu o de vegades és atzar, i sempre penso que és una oportunitat que d'estar allà i poder treure la millor foto, no? I sempre que vaig a l'aigua dic, avui trauré la millor foto, no? I
suposo que el mar encara més motiu, no? Perquè al mar la tecnologia ara ens possibilita fer coses que abans no podíem fer amb imatge, ja no parlo a nivell científic que també, sinó també amb imatge, no? Per tant, és com un camp nou, com un camp a descobrir. Jo almenys tinc aquesta sensació, és a dir, tot està per fer, pràcticament.
Sí, sí que és veritat que ha anat evolucionant molt, tota, i més amb la tecnologia, no? Abans anava, ja et dic, abans anava amb unes càmeres gegants que jo havia d'estar molt forta, o sigui, passava moltes hores nedant i corrent per poder aguantar aquelles càmeres, i més, no només és el pes de la càmera, sinó també l'amortiguació que dèiem abans, no? Vull dir que has d'estar físicament bé. Però clar, ara, per exemple, les càmeres tendeixen a ser molt més petites perquè tenen una qualitat molt més bona. El problema del mar sempre és l'estabilitat. Però darrerament s'està gravant molt amb uns estabilitzadors que existeixen. El problema és que encara no han inventat cap funda per a aquests estabilitzadors. Llavors, clar, suposo que no han pensat en la gent de mar, però com que som tan pocs que fem això, potser encara no els hi surt a compte perquè no, molta gent no ho vendria, no? Però sí que és cert que tot avança i tot ajuda, no? A fer millors fotografies i vídeos.
Segurament podríem haver parlat de la fotografia al mar d'una manera tranquil·la i pausada, no? D'aquesta fotografia subaquàtica, però ho hem fet vivint l'estrès i l'emoció amb l'explicació que avui ens ha ofert la Laura Carrau, una dona de mar darrere d'una càmera, eh? Són dos dones de mar darrere d'una càmera. Laura, ens hem quedat amb moltes ganes de parlar amb tu de moltíssimes coses, però jo crec que tindrem oportunitat per poder-ho fer més endavant. Et sembla?
Perfecte.
Doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, ens veiem a l'aigua, no?
Ens veiem a l'aigua i tant, ens fotografiem a l'aigua.
Això.
Que vagi molt bé. Demà a les 4 tornem. Gràcies.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Em diu L'Escala i guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ara que et tinc aquí, fes que pari el temps, deixa'm
descobrir. Estel sobre la pell. Ara que tu i jo tenim les ales de mil ocells.
Bona tarda, són les 7.